diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 31 de gener del 2023. És l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern. Estem fent el compte enrere cap a la mitjanit quan es tancarà aquesta finestra per fer operacions i estem pendents de qualsevol moviment que pugui haver-hi d'última hora. Tenim mitja redacció d'esports activada per intentar explicar-vos tot el que pugui passar en aquesta recta final del mercat. I també per resumir aquest dimarts que ha estat intens, sobretot al Barça. Farem una ronda informativa per saber quina és la situació ara mateix. Anem en directe cap a les oficines de la ciutat esportiva Joan Gamper, les oficines del Barça, allà tenim el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Hi ha prevista alguna cosa abans de mitjanit a Can Barça?
Doncs mira, la resposta, Aleix, és clara i curta. No. Explicàvem fa una estona, no ho sé, que fons del Barça han explicat a RAC1 que no hi haurà cap moviment d'entrada, cap fitxatge, cap incorporació. Estem parlant, evidentment, del primer equip d'aquí a la mitjanit. No serà una nit llarga com la que vam viure en el passat mercat d'hivern amb Aubameyang. Ahir parlàvem de l'opció remota d'una sessió assequible, doncs aquesta opció s'ha descartat, no s'ha trobat aquest perfil i ja podem donar per fet aquesta hora que el Barça no fitxarà. Des del club també ens havien apuntat que els esforços estarien centrats en aconseguir i inscriure els contractes de Gavi i Araujo, doncs la cosa quedarà al 50%. Gavi ha estat inscrit, via judicial això sí, també podem avançar que aquesta nit no passarà amb el mateix amb el contracte d'Araujo. Això sí, aquesta hora pendents també de la sortida d'Héctor Bellerín. L'acord entre el Barça i l'Sporting de Portugal és total, estarà al voltant del milió d'euros. El jugador ja ha passat la revisió mèdica a Lisboa i hores d'ara està acabant de perfilar el seu contracte amb l'equip portuguès que s'hauria de tancar en breu per certificar el que ha estat un breu pas pel Barça d'Héctor Bellerín de només uns mesos. Per tant, seguim aquí a la ciutat esportiva on encara hi són Mateu Alemany, Jordi Cruyff i Enric Masip. Fa una estona ha sortit el directiu Joan Soler amb ascendència al primer equip i també al filial. Dit això, hora i mitja perquè es tanqui oficialment el mercat, el principal moviment que haurà fet el Barça haurà estat la inscripció de Gavi al nou 6 del Barça, encara que això sí de manera provisional.
Perfecte, ara tornem Saperes per si hi hagués alguna novetat, tot i que apunta que no hi haurà absolutament res. Com deia el Roger, el Barça ha fet bona part de la feina al matí / migdia amb aquesta sorprenent inscripció de Gavi gràcies a una altra cautelar dictada per un jutjat. De moment, victòria del Barça, els jutjats, però no és definitiva. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit, sí, Gavi té una clàusula al contracte que diu que si no és jugador del primer equip aquesta mitjanit, el contracte es converteix en paper mullat i per tant és lliure per marxar el 30 de juny al club que vulgui. Aquesta clàusula és l'arma que ha utilitzat el Barça com a argument per aconseguir les mesures cautelars davant el jutjat mercantil de Barcelona, que ha obligat la Lliga a inscriure Gavi com a jugador del primer equip a tots els efectes. El club blaugrana considerava que s'exposava a un dany irreparable que el jutge ha reconegut. Ara el Barça té 20 dies per posar la demanda corresponent i la Lliga té el mateix temps per oposar-s'hi. De moment, però, Gavi ja ha estat inscrit i lluirà el dorsal 6. L'altra carpeta, la de l'encaix del nou contracte d'Araujo, queda pendent fins l'estiu.
Ara ho comentem. Gràcies, Marta. De seguida, temps de tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo amb totes aquestes novetats a Can Barça i també farem la prèvia del Betis-Barça de demà. No ens n'oblidem. Demà a les 9 de la nit el Barça tanca la primera volta de la Lliga al camp d'un bon Betis. Està fent una molt bona temporada al conjunt de Pellegrini. Serà el primer partit sense lesionat Dembélé i el Barça té la possibilitat de fer 50 punts, que es diu aviat, a la meitat de la Lliga. De seguida, també l'última hora del Mercato, de l'Espanyol, del Girona, de la resta d'equips de la primera divisió i també alguna novetat al futbol internacional que hem tingut durant el dia d'avui. Però al Palau Blaugrana ara mateix s'ha acabat el partit d'Eurolliga del Barça. Connectem amb RAC+1, us hem estat oferint aquest Barça-Maccabi, amb el Xavi Puig, amb el Marc Mundet a la zona alta del Palau i també amb els comentaris del Jordi Colomer. Hola, companys.
Què tal? Hola,
bona nit.
Bona nit. Com ha anat, Mundet, al final, això, que estava igualadíssim?
Sí, doncs la victòria del Barça, que ha guanyat de 5, 83 a 78, un partit estrany, del Barça, amb una bona primera part, ha arribat a guanyar 11, però se li han fos els ploms a l'equip de Xeres abans d'arribar al descans, i la segona part, la veritat és que la cosa, ho comentàvem en Puig, s'ha posat peluda, amb un Maccabi que ha anat de peta pel partit, però en la recta final parcial de 21 a 11 en els últims 10 minuts, el Barça que ha sabut tirar un partit endavant, que l'ha acabat guanyant de 5, 83 a 78, i que en cas de derrota hagués sigut ensopegada greu. Deia Ixaras, no sóc dels que miro la classificació, d'acord, però de tant en tant, coach, se li ha de fer un cop d'ull. I perdre avui implicava que el Maccabi, que era un equip que marca el tall, s'acostés pel retrovisor de manera molt perillosa i sobretot, quedar fora dels quatre primers classificats. Sempre diguem que és allò indiferent ser primer, segon, tercer o quart al final de la lliga regular. Ja tenia el factor que va en contra, ja són figues d'un altre paner, Aleix. Era quedar baixar a la cinquena o fins i tot potser a la sisena posició i era realment un compromès. No, el Barça ha guanyat 83-78 en un partit que ha hagut de treballar de valent, que se l'ha hagut de guanyar, l'ha hagut de suar, i el Barça que comença la setmana amb una bona victòria contra el Maccabi de Tel Aviv.
Sí, perquè dijous tornem-hi, Barça-Bayern al Palau en aquesta setmana de back-to-back. Són ja 22 jornades, 14 victòries del Barça i 8 derrotes. El Barça que està a una victòria del líder, que ara mateix és l'Olympiacos, i té 3 partits de marge respecte al novè, que és el tall del play-off. Colo, ha costat, però feina feta, no?
Sí, semblava tot s'ennegria de cop al tercer quart, quan el Maccabi ha tirat de talent per arribar a estar a més 10, quan quedava mig minut per acabar el tercer quart. Un parell d'accions ho han retallat i l'últim quart sí que hem vist el Barça més reconeixible, el que en defensa seca el rival. De cop estàvem 10 de 19 triples al Maccabi i ja no n'ha fet cap més, i una gran feina al tram final. Jugadors que no havien estat bé, com Mirotic, ha aparegut, Higgins també ha aparegut, i lligar una victòria més de l'Eurolliga, que amb el calendari que hi ha és qüestió d'anar sumant.
Clar que sí. Puig, ha estat una jornada magnífica pels catalans, perquè l'Uni Girona també ha guanyat a l'Eurolliga femenina i encara té esperances de passar quarts.
Sí, de fet, se li ha posat bé, de moment ha fet el que havia de fer, que és guanyar un partit a fora de casa. Ho ha fet avui en pista hongaresa, a més ha guanyat el bàsquet a Berage amb el seu rival d'avui. Li queden dues jornades a casa contra el Mersin i la Salamanca per intentar tancar aquesta classificació pels quarts de final. Ara mateix seria entre els quatre primers, manca que s'acabi tota la jornada demà del grup de les gironines.
Perfecte. Més tard escoltem valoracions. Gràcies, Mundet, Colo, Puig.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau. Fins ara. Seguim amb la ronda informativa del Mercato. De moment, el Barça, ens deia el Saperes, que poca cosa, més enllà d'aquesta notícia sorprenent de la inscripció de Gavi via judicial que ara comentarem. També ha estat mogut l'últim dia de Mercato a l'Espanyol. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, perquè mira, l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de Denis Suárez, que arriba cedit del Celta fins a final de temporada. També ha fet oficial el fitxatge de José Grajera, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón i firma fins al 2028. Dani Villarmosa, el capital filial i que ja ha tingut protagonisme amb el primer equip, es quedarà finalment a l'Espanyol després que el club li hagi tancat la porta a última hora. El jugador tenia un acord amb el Castelló de la Primera Federació per marxar traspassat, però a darrera hora li han negat la sortida i continuarà a l'Espanyol B fins a final de temporada. Jofre Carreras es queda finalment al Mirandés fins al final de temporada. L'Espanyol havia acceptat les condicions del Deportivo, però el Mirandés no ha cedit i no hi ha hagut acord amb l'equip gallec. I compte, perquè a aquesta hora de la nit estem pendents de la possible arribada de Pacheco. El porter de l'Almeria és molt complicada, però des del club ens traslladen que hi ha una mínima possibilitat que abans de les 12 de la nit l'Espanyol pugui tancar a Pacheco, porter de l'Almeria. Ara mateix l'Almeria té 4 porters, per tant, molt atents al que pugui passar d'aquí a les 12 de la nit.
Una hora i 20 minuts per fer aquesta operació de l'Espanyol, que seria molt interessant. Pacheco, recordo, una gran temporada a l'Alavés, per exemple, i un dels millors porters de la Lliga de la temporada passada. Qualsevol novetat ens la fa saber, Joan,
Fins ara.
Vinga, fins ara. En canvi, a Girona, Miquel Agut, més tranquil, no?, el dia d'avui al final de Mercato.
A Girona, l'Esperinze ha estat un dia molt tranquil aquest vespre. El club ens comunicava que no hi hauria moviments i que tot el que s'havia de fer en aquest mercat d'hivern, tant pel que fa entrades com pel que fa sortides, ja s'havia fet i que la plantilla quedava tal com la coneixíem des de fa ja setmanes. És a dir, en el capítol d'altes, Sigankov, el davanter ucraïnès, i Callens, el central peruà. Són les dues novetats de la plantilla, que ha perdut 4 efectius, 3 en fitxa del primer equip, Terrats, Samu i Manu Vallejo, i un en fitxa del filial com Òscar Ureña. Tot plegat vol dir que queden 24 de 25 lliures ocupades i fitxes, i només n'hi ha una de lliure de fitxa, però que el Girona no, com a mínim a dia d'avui, no l'ocuparà. Cal recordar que al mercat d'hivern, si hi ha agents lliures, com passa el d'estiu, jugadors sense equips, poden fitxar passat el mercat. Pot ser que això passi, però jugadors dins del mercat amb fitxats com passa sempre, d'això avui res de res. Per cert, el dia que hem sabut que la posició de lateral dret al Girona tindrà un problema, perquè Jan Couto, que es va lesionar contra el Barça, s'estarà entre 6 i 8 setmanes, això diu el club, de baixa per un esquinç de tercer grau al turmell esquerre. Aquesta posició, de moment, no està coberta més que per Arnau Martínez. Veurem si hi ha alguna gent lliure que s'incorpora a la plantilla a partir de demà o del dia que sigui, o si la plantilla es queda així tal i com està fins a final de temporada.
Això vol dir que Arnau Martínez, Atléticos, ara no.
Tot
ja
això
veurem, ja veurem què passa a l'estiu, eh? Val, val.
Tot això a l'estiu, i com dèiem ahir i els últims dies, el club és el primer que ho vol fer. El club és el primer que vol tenir aquests diners perquè necessita diners per consolidar-se, i si això passa per vendre actius com l'Arnau, doncs haurà de ser així, per molt que perdis un jugador que està donant un rendiment fantàstic.
Bé, però a l'estiu, com a mínim, el Girona podrà seguir gaudint d'Arnau Martínez en aquesta segona volta de la Lliga. Gràcies, Miquel.
Fins ara.
Per tant, encara queden algunes coses pendents, eh? Sobretot a l'Espanyol. Veurem si al Barça hi ha alguna possibilitat, tot i que en principi estarem tranquils a Can Barça, amb el Roger de Guàrdia a la Ciutat Esportiva, per si passa alguna cosa en aquesta horeta. De la resta del mercat, per exemple, a la Lliga Espanyola, hi ha hagut algun moviment destacat, Oriol Jové?
Doncs sí, comencem pel Betis, rival de demà del Barça, que en les últimes hores s'ha reforçat amb un davanter que arriba de la Premier, el canari Ayoze Pérez. S'ha dit pel Leicester fins a final de temporada. I com aquesta del Betis, les operacions que s'estan tancant a última hora bàsicament són cessions. Per exemple, el Celta ha incorporat del Benfica el davanter suís Ari Seferovic, el Mallorca, l'ex de l'Espanyol Manu Morlanes, s'ha dit del Villarreal, i també Daniel Luna, del Deportivo de Cali de Colòmbia, o el Valladolid, que ha incorporat, com ha cedit també, Martin Ongla, migcampista camerunès, ex del filial del Barça, que arriba cedit del Verona italià, però les oficines bullen a aquesta hora per tancar fitxatges. L'Atlètic de Madrid, per exemple, està pendent de la incorporació del lateral dret del Tottenham, Matt Doherty, en aquesta hora i quart que falta per les 12 de la nit.
I al futbol internacional, Dani Aguilar, què destaquem d'aquesta última jornada de mercat?
Doncs l'embolic que hi ha hagut entre l'Unió Berlín i Isco. Havia passat revisió mèdica al malagueny, tot estava previst per l'aterratge a la capital d'Alemanya, però les pretensions han canviat, ha demanat més que les Isco, i ha dit l'Unió que ells tenen els seus límits. Encara Alemanya arriba Cancelo, procedent del Manchester City, sessió amb opció de compra de 70 milions, i com és evident, molta activitat a Anglaterra. De fet, un que pot deixar la Bundesliga per anar al rival del Barça, a l'Europa League, al Manchester United, és Marcel Sabitzer, del Bayern, al United, per suplir la lesió d'Eriksen. A més, Jorginho arriba a l'Arsenal, procedent del Chelsea, un Jorginho que hauria de fer lloc a Enzo Fernández, arribaria procedent del Benfica al Chelsea, i encara un últim detall en el mercat anglès pendent de fer-se oficial, l'arribada de l'ex Girona Pedro Porro al Tottenham.
Encara no és oficial, eh?
Encara no és oficial.
Doncs haurem d'esperar també amb Bellerín. Fins que no marxi Pedro Porro, Bellerín no arribarà a l'Sporting Club de Portugal. Mira, parlant d'Anglaterra, s'està jugant la tornada de les semifinals de la Copa de la Lliga, Newcastle 2, Southampton 1, ja va guanyar el Newcastle 0-1 a l'anada, per tant, global de 3-1 pel Newcastle, que serà el primer finalista de la Copa de la Lliga. Demà, Manchester United, Nottingham. Ja va guanyar 0-3 a l'anada al United, per tant, si no hi ha cap sorpresa, la final de la Copa de la Lliga serà Newcastle-Manchester United, el rival del Barça, a l'Europa League d'aquí a 15 dies. Tres quarts d'onze. Fem una petita pausa, un minut i mig, i de seguida, pendents del Mercato, analitzem l'inscripció judicial de Gavi i també fem la prèvia d'aquest Betis-Barça de demà a les 9.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada, el saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, el món a RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1, tots som u. Tu diràs, amb Aleix Parissé. Get the fever down in your
heart. I'm sure that fever is gonna be hitting you hard. You say it makes you feel you're alive. Ara mateix es presenta una nit tranquil·la, a priori, al mercat de fitxatges, però pot passar qualsevol cosa, i si no, que ens ho diguin fa 24 hores, quan en principi el Barça no podia fer absolutament res perquè no tenia fair play, i de cop i volta va trobar una escletxa judicial per poder inscriure Gavi. Gavi ja està inscrit a la Lliga Espanyola, i precisament volem començar amb aquest cas de Gavi, que ara comentàvem tant amb el Roger Saperes com amb la Marta Ramon. La Marta ens feia una mica un resum del que havia estat aquesta jornada de Gavi, aquesta inscripció judicial de Gavi en fitxa del primer equip, però volem posar una mica de context, Marta, i explicar una mica la cronologia dels fets per saber com hem arribat fins aquí. Com pot ser que la justícia estigui intervenint a favor del Barça en aquest cas de Gavi? Tenim per aquí la Marta.
Doncs,
Marta, digues,
mira, anem a pams. Amb la sortida de Memphis, el Barça... Deia que amb la sortida de Memphis el Barça entenia que per fi es donava l'espai salarial suficient per encaixar el nou contracte de Gavi signat i anunciat el 14 de setembre. Els càlculs del club blaugrana eren certs si només es mirava la fotografia d'aquesta temporada. Numèricament, el nou contracte de Gavi hi cabia, però segons la normativa de la Lliga calia mirar més enllà i garantir que el seu nou salari hi cabia a partir de l'estiu, de cara a la temporada que ve. En aquest cas, tal com vam avançar RAC1 el 25 de gener, la Lliga va transmetre-li al Barça que la inscripció no era possible perquè incomplia dos articles que tenien a veure amb l'espai futur que no podien garantir-li el nou sou de Gavi. Aleshores és quan el club d'Urana va decidir apostar per l'estratègia judicial i divendres passat va dirigir-se al jutjat mercantil de Barcelona per trobar una escletxa legal que respongués al dret que consideraven que tenien d'inscriure ja el nou contracte de Gavi com a jugador del primer equip de ple dret. Aquest reclam del club d'Urana ha estat validat avui pel jutjat i s'aplica com a mesura cautelar, és a dir, provisional fins que el jutge entri al fons de la qüestió. La Lliga ja ha acatat aquesta decisió judicial i de moment Gavi, ja ho sabeu, ja ha estat inscrit per fi amb el dorsal 6.
Sí, sí, per tant, demà, si no hi ha cap decisió de Xavi Hernández de no posar-lo de titular, Gavi Hernández el veurem al camp del Betis lluint el dorsal número 6. El club ja ho ha anunciat així també a les xarxes socials, fent un joc de paraules, no? La G de Gavi era el 6, el dorsal que portarà ara, per tant era un 6 i les lletres A, B, baixa, I, jugant amb el nom de Gavi. Però, Marta, per què el jutge li ha atorgat aquestes mesures cautelars al Barça?
Perquè el Barça tenia un as a la màniga.
Ei, a veure, que ens hem quedat amb ganes de saber quin era aquest as a la màniga del Barça amb aquestes mesures que ha plantejat el jutjat mercantil de Barcelona. Si la tecnologia no ens ho permet, recuperem a la Marta per telèfon tradicional i que ens ho intenti explicar de la millor manera possible, perquè és molt interessant saber com ha anat cronològicament aquesta aposta judicial del Barça. Ja va utilitzar-la de forma totalment sorprenent en el cas de la cautelaríssima de Lewandowski. Semblava impossible que Lewandowski pogués jugar el derbi contra l'Espanyol i, en canvi, el club va aconseguir aquesta cautelaríssima també acudint a la justícia ordinària i el polonès va poder participar d'aquell derbi que va acabar amb empat a 1 el dia 31 de desembre al Camp Nou. I avui el Barça, els serveis jurídics del club, han tornat a guanyar la partida a través dels jutjats, aconseguint aquesta cautelar de moment que fa que la Lliga es vegi obligada a poder inscriure Gavi amb el número 6 ja com a jugador del primer equip del Barça.
Sí, de fet, el que no es pot negar és que és la imaginació i l'enginy de les jugades jurídiques del Barça. Recordem que ja vam parlar amb especialistes en el cas de Lewandowski, que després, de fet, i ja ho comentava avui, ja el tu diràs, altra cosa és el que et dona aquests resultats o aquestes qüestions jurídiques, perquè realment amb Lewandowski el camp es va empatar i després hi ha hagut victòries, i en aquest cas torna a haver una fórmula imaginativa per part que el Barça se sorti amb la seva.
Sí, sí, de moment s'ha sortit amb la seva. I com deia, Marta, per què el jutge li atorga aquestes mesures cautelars? Que t'hem recuperat per telèfon.
Doncs la clau de tot és que el Barça en aquest cas tenia un as a la màniga. El contracte de Gavi té una clàusula que diu que si aquesta mitjanit no havia estat inscrit com a nou jugador del primer equip a tots els efectes, el contracte quedava sense validesa. Com que, d'alguna manera, la metàfora o la comparació podria ser que ha passat com el conte de la Ventafocs, que a la mitjanit s'acabava l'encanteri. Si això passava, Gavi era lliure de negociar el seu futur lluny del Barça i sortir el 30 de juny al club que volgués. Què ha fet el Barça? Doncs utilitzar aquesta clàusula, la clàusula Ventafocs, al seu favor. Li ha dit al jutge que el perill de la no inscripció de Gavi abans del tancament de la finestra del mercat d'hivern significava un perjudici molt greu i irreparable. Per això el jutge li ha atorgat al Barça aquesta cautelar sense entrar al fons de la qüestió de qui té raó, perquè el mal que se li faria al club blaugrana si Gavi acabava marxant per culpa del conflicte amb la Lliga, doncs seria impossible d'arreglar, no es podria restituir ni desfer.
Clar, per tant, de moment, amb aquesta cautelar, no, del jutge dient, ei, sí que és veritat que és un dany irreparable, us donem la cautelar, de moment aneu fent, i ara ja estudiarem el cas. La inscripció de Gavi, de moment, és definitiva, Marta.
De moment està inscrit, però no és definitiva perquè el procés judicial segueix el seu curs i no s'ha entrat al fons de la qüestió. La resolució del jutjat detalla que el Barça ara té 20 dies per interposar la demanda que correspongui, els mateixos dies que també té la Lliga per oposar-s'hi. Quan arribi el moment, un jutge haurà de determinar qui té raó dels dos. I a la Lliga mantenen que encara poden, entre cometes, desinscriure Gavi perquè el Barça no compleix la normativa establerta, la normativa del fair play. De moment, però, la sensació del club és de victòria i ho ha verbalitzat Xavi.
Una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat, i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem doncs, que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
Sí que s'ha pogut fer, aquestes declaracions de Xavi eren abans que la Lliga fes oficial aquesta inscripció de Gavi com a jugador del primer equip amb el dorsal número 6. Per tant, inscripció efectiva, ja és efectiva, però com diu la Marta, no definitiva, perquè encara s'ha de resoldre aquest cas als jutjats. De fet, el cas de Gavi, Marta, té algun efecte en el futur fair play del Barça, és a dir, en l'encaix del nou contracte d'Araujo o en les renovacions que també s'han d'inscriure de Balde o del porter Iñaki Peña?
No té cap efecte en aquests casos perquè el Barça ha acudit a la justícia només pel cas de Gavi, aprofitant la clàusula aquesta que comentàvem, però sí que s'obre la porta a continuar recorrent als jutjats per revertir les restriccions que imposa la Lliga, cosa que l'organisme presidit per Javier Tebas doncs ja contemplen que el Barça pugui anar utilitzant la justícia per anar en contra dels seus criteris. La carpeta Araujo, ens han puntualitzat des del club, es deixa ja com a deures per la finestra de l'estiu, es deixa per més endavant perquè han vist que ara doncs, no es podia fer. El cas de Gavi és un exemple més de la guerra entre el Barça i la Lliga perquè, recordem-ho, el club blaugrana ja va denunciar l'organisme perquè no els permet ampliar el marge salarial al 15% amb el que sí compten els clubs que van adherir-se a CBC.
És un capítol més d'aquesta guerra entre els clubs de la Superliga, que són Madrid i Barça, i la resta de clubs de primera i segona divisió que sí s'han acollit a aquest acord amb CBC que tant volia Javier Tebas. No marxis, Marta, perquè ara aprofundirem en aquest cas de Gavi amb una advocada especialista en dret esportiu, però ens demana pas el Roger Saperes des de la ciutat esportiva Joan Gamper amb novetats de Bellerín. Sape.
Què tal, Aleix? Bona nit. Doncs sí, novetats en el cas d'Héctor Bellerín. Dèiem que estàvem pendents doncs, que tanqués les qüestions del seu contracte. Ja podem explicar que Héctor Bellerín ha signat contracte ja amb l'Sporting de Portugal, que signa fins a final de temporada amb opció a dues més i que per tant és qüestió que els dos clubs facin oficial ja aquest acord, però Héctor Bellerín ja té enllestida la seva part, els clubs ja estaven d'acord també, per tant buscar el moment d'anunciar l'oficialitat d'aquest traspàs al voltant d'1 milió d'euros d'Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal, que com dic signarà serà fins al juny, amb opció a 2 anys més.
Doncs queda dit, 10:54, a punt de fer-se oficial aquesta última operació que tenia prevista el Barça i que serà de sortida, el 1 milió d'euros que ingressarà el conjunt blaugrana amb la sortida d'Héctor Bellerín a l'Sporting Club de Portugal, signant per aquest 6 mesos més 2 anys amb el conjunt portuguès. Per tant, tot indica que també s'ha de fer oficial la de Pedro Porro al Tottenham en les pròximes hores. Novetats de l'Espanyol també, Joan Camí.
Doncs sí, mira, una ultimíssima hora, segons ha pogut saber RAC1, Pacheco, molt a prop de l'Espanyol, s'estan intercanviant documents ara mateix entre els dos clubs. Pacheco hauria acceptat les condicions de l'Almeria, és a dir, va perdre diners per acceptar aquesta oferta de l'Espanyol, i l'Espanyol que ja ha arribat a un acord amb el porter de l'Almeria des de fa temps. Per tant, si hi ha temps, encara queda 1 hora i 5 minuts, Pacheco serà jugador de l'Espanyol. Veurem què acaba passant a l'Eix, perquè és d'aquelles situacions que per qüestió de minuts pot ser que l'operació no s'acabi tancant, però vaja, ja es troben a la recta final, ja han arribat a un acord, el futbolista amb moltes ganes de venir, i si no hi ha cap contratemps de darrera hora, repeteixo, per culpa dels minuts que queden, Pacheco serà jugador de l'Espanyol abans de les 12 de la nit.
Bon fitxatge, eh? Bon fitxatge. Si es fa oficial, entra, rapidíssim també. Joan Camí, pendents d'aquesta última incorporació del porter Pacheco a l'Espanyol. També tenim novetats a la Lliga Espanyola, en algun equip de la Lliga Espanyola, Jové.
Sí, a l'Atlètic de Madrid, moviment d'entrada i de sortida. Comencem per la sortida. L'Atlètic de Madrid acaba d'anunciar el traspàs de Felipe Monteiro al Nottingham Forest anglès, i moviment d'entrada, tuit enigmàtic de l'Atlètic de Madrid, que a totes vol dir la confirmació de l'arribada del lateral dret del Tottenham, Matt Doherty. A falta del comunicat oficial, el tuit que ha fet l'Atlètic de Madrid doncs dona pràcticament perfecte, deixa entreveure aquesta incorporació.
Doncs a veure què acaba passant, eh? L'Atlético també fent moviments d'última hora. 10:56, de seguida saludem ja Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. Però per aprofundir en el cas estrany de la inscripció de Gavi via judicial que ara explicava detalladament la Marta Ramon i que ha utilitzat avui al Barça, tenim en línia una advocada especialista en dret esportiu, és la Yolanda Latorre. Senyora Latorre, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, en primer lloc, què li sembla, no, com a advocada, aquest moviment judicial que ha fet el Barça per la inscripció d'un futbolista?
Bueno, a mi em sembla fantàstic, i a més va en la línia dels canvis legislatius que està havent-hi en general a l'estat espanyol i que encara no han arribat aquí, de fer servir la justícia ordinària per solventar alguns temes esportius que fins ara es solventaven en una altra jurisdicció, diguem, la més esportiva. Jo crec que és fantàstic que un club faci servir totes les eines que té al seu abast, lògicament.
Clar, i per què li dona la cautelar? Vostè entén, com a advocada, que el jutjat mercantil de Barcelona li doni de moment aquesta cautelar i aquesta opció al Barça d'inscriure el futbolista?
Doncs sí, la veritat és que la vostra companya ho ha explicat perfectament. I quan es demana una cautelar, l'argument és que si no es dona aquesta cautelar es podria donar la paradoxa de que al final del procediment judicial guanyés aquesta part a la que no se li dona la cautelar i resultés que no li hagués servit de res guanyar perquè li han fet un dany que ja no es pot arreglar, diguem. Per tant, la cautelar el que serveix és preventivament perquè, en principi, el tema està obert i pot guanyar qualsevol. No es pot permetre que una part després, tot i haver guanyat, doncs es vegi perjudicada d'una manera que ja no es pot solucionar. Clar. I la cautelar serveix per això, per prevenir un mal que després serà irreversible.
Clar, el mal irreversible seria que el jugador pogués marxar lliure, no? Per exemple, si no era inscrit.
Exacte.
Ara, anava a dir, senyora Latorre, que és paradoxal que una clàusula tan perillosa, no?, en aquest contracte, que és que si avui no era inscrit el jugador, evidentment el que feia era recuperar el contracte de l'equip filial que acabava el juny del 2023, i legalment el jugador era lliure per negociar la seva sortida de forma lliure a partir del juny del 23, no? I aquesta clàusula tan perillosa que s'inclou en el contracte li serveix com a argument jurídic al Barça, no? És paradoxal, això, també.
Bueno, és paradoxal. Al final els contractes tenen una clàusula que diuen aquest dia s'acaba. I el que més que paradoxal és que he tingut la sort de que això passi en aquest moment. Perquè si la clàusula, en comptes de posar la data límit avui, l'hagués posat, bueno, també estem en el moment que estem de la temporada, però no hagués estat aquest moment, doncs seria una clàusula que no podrien haver esgrimit per demanar la cautelar.
Clar.
I s'ha barrejat al moment amb una clàusula, perquè al final les coses acaben en algun moment.
I llavors, ara, el més lògic, ja ho ha dit la Lliga, és que presentarà un recurs, no?, que intentarà lluitar judicialment aquesta cautelar que li han donat al Barça, i El més lògic és que revoquin la cautelar i que, per tant, el jugador sigui desinscrit, no sé si la paraula és correcta, però que deixi d'estar inscrit com ha passat avui. És a dir, podem viure aquest episodi surrealista d'un futbolista que de moment està inscrit, però d'aquí unes setmanes el recurs de la Lliga faci que no estigui inscrit un altre cop com a jugador del primer equip?
No és l'esperable, perquè la Lliga ja ha tingut l'oportunitat d'oposar-se a aquesta petició de cautelar. I el jutge ha escoltat les dues parts i ha determinat, doncs, que la cautelar ha de prosperar.
Però jo diria que el comunicat de la Lliga diu que ells en cap moment sabien res d'aquesta estratègia jurídica del Barça, que no se'ls ha notificat en cap moment.
A veure, quan s'interposa una cautelar, el jutge, que és diferent a una cautelaríssima, quan s'interposa una cautelar, el jutge ho trasllada a l'altra part perquè opini. I, clar, no era una cautelaríssima, que és per una situació d'urgència, no es dona audiència a l'altra part. Per tant, si tenia o no tenia idea, però que han hagut d'estar notificats, si era una cautelar, segur. Llavors ja han hagut de dir la seva. Si no ho han dit, és perquè se'ls haurà passat el tràmit i, bueno, si ara interposen un recurs, hauran de veure els arguments.
Val. Però el jugador, per tant, seguirà inscrit, el jugador, per tant, el més lògic, fins a final de temporada, entenem, per exemple, o...
No, bueno, fins a final de temporada no, seguirà inscrit fins que el jutge no acabi dient que no s'ha d'inscriure pels motius de fons, com ha explicat perfectament la vostra companya. Ara, al moment, seguirà inscrit fins que el cas acabi.
Clar, des de la seva perspectiva, des de la seva opinió, en la resolució del fons, cap a on creu que anirà el jutge? És a dir, ara ha adoptat aquesta mesura, diguem, de provisional, cautelar. En el fons, qui creu des de la seva perspectiva que cap a on pot fallar el jutge, cap al Barça o cap a la Lliga?
A veure, la veritat és que no tinc prou coneixement de les versions i de la situació de cada una de les parts, però el que està clar és que si el Barça no compleix la normativa interna de la Lliga i la Lliga ho pot demostrar, pues no té recorregut. Però si el Barça pot demostrar que la compleix, doncs té tot el recorregut. El que m'ha semblat llegir és que la Lliga argumentava que ara la complia, però que potser l'any que ve no.
L'any que ve no, sí.
Difícilment un jutge et treurà una cosa perquè potser en un futur no la compleixes. Mm. Si en un futur no la compleixes, doncs llavors és quan has de queixar-te, diguem.
Va.
Però si ara la compleix, doncs és ara quan s'està jutjant.
Clar.
L'altre és un futurible.
Llavors, senyora Latorre, perquè la gent que ens estigui escoltant i també tots nosaltres ho entenguem, si el recurs de la Lliga prospera, li revoquen la cautelar i el jugador, per tant, ja no està inscrit com ara, com a futbolista del primer equip, què pot passar aquí? Vull dir, el Barça pot recórrer a algun altre organisme? El Barça pot ser sancionat d'alguna manera?
No, sancionat no, perquè al final el Barça ha fet el que un jutge li ha permès. Per tant, podrà recórrer en segona instància si no està d'acord, però sancionat no. El que sí que és important aquí és que, bueno, si després el treuen de la Lliga perquè la seva inscripció no ha estat correcta i ha marcat algun gol, aquí serà divertit veure-ho.
Clar. Què ha passat. Clar, 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 clar. I si al final de tot el procés guanya la Lliga, per exemple, clar, és un cas inèdit, no? Vull dir, no sabem què pot passar, ara ho deia vostè mateixa, no? Què passaria? Se'ls pot denunciar per alineació indeguda o no? Què pot passar
no,
aquí?
No, perquè, és a dir, el Barça està actuant correctament legalment. El Barça no està alineant indegudament, l'està alineant degudament per permís d'un jutge. El que podria passar, pensant, és que doncs, si el Barça guanya un partit per 3-2 i un dels tres gols l'ha marcat el Gavi, clar, si aquesta inscripció no s'hauria hagut de fer mai, aquest gol no s'hauria hagut de marcar. I, per tant, seria un empat, o al revés. Però això és probable que després el Barça, clar, totes aquestes coses les vagi recorrent en cas que perdés,
ja.
per no perdre més.
Ja, però clar, o sigui, Gavi d'alguna manera ja estava jugant amb fitxa del filial ara mateix, no? Per tant, el gol en aquest cas sí que valdria en aquest supòsit. Jo em referia...
No, perquè ara jugarà en fitxa del primer equip, no? Perquè l'han inscrit com a primer equip.
Clar.
A partir d'ara.
Sí. Sí. Sí, sí, però vull dir que si revoquessin aquesta inscripció de jugador del primer equip, en principi legalment Gavi estava inscrit
estaria a la Lliga,
sota l'empara del filial.
L'empara del contracte anterior que van ser el 2023, que és el contracte del filial.
Clar, sí. Clar, és que és un cas molt complicat, no? També sí, per la justícia.
Clar, exactament,
no?
Exactament. S'hauria de determinar. Però segur que la Lliga ho lluitaria, perquè el que no pots és tenir dos fitxes actives.
Sí, sí. Ja. És a dir, s'hauria de... diguem-ne que s'hauria d'especificar sota quina empara de contracte, sota quin contracte estaria jugant Gavi. Sigui com fora, Gavi podria estar jugant amb el Barça, o bé sota el nou contracte, el del 2026, diguem-ne, o el contracte antic, el del 2023.
Sí, clar, per això em referia jo que si la inscripció aquesta com a primer equip es demostra que no s'hauria d'haver fet perquè la Lliga tenia raó, no sé si potser podrien sancionar d'alguna manera el futbolista o... És que clar, no tenim cap precedent.
No, perquè la inscripció s'ha fet seguint les instruccions d'un jutge. Per tant, aquí el Barça no ha actuat malament.
Ja, és a dir, quan un jutge digui no, això no, aquesta cautelària no val o aquest cas la guanya la Lliga, llavors ja sí, el jugador haurà d'estar inscrit d'una altra manera. Però fins ara serà legal, clar, això vol dir.
Exacte, fins ara serà legal.
Val. Deixem saludar també els nostres tertulians d'avui. No sé si tenen algun dubte escoltant tot això. Toni Padilla, bona nit.
Bona nit.
Edu Polo, bona nit.
Bona nit.
Joan Maria Pou, hola, bona nit també.
Hola, bona nit, Aleix.
Estem tots descobrint, Joan Maria, no, aquest cas, vull dir, perquè...
No, és que és una conversa apassionant, perquè jo estava aquí fent-me preguntes a sobre, perquè, clar, si a un jutge ara li ha donat la... o si no li ha donat la raó al Barça, li he dit, escolti, senyors de la Lliga, vostès inscriguin a Gavi amb fitxa del primer equip, perquè en cas que això s'acabi resolent a favor del Barça, el fet de no fer-ho perjudicava molt el Barça. Això s'entén perfectament.
Sí.
Per tant, tots els gols de Gavi durant els mesos que estigui vigent la cautelar són igual de legals que els de qualsevol altre jugador inscrit. Si després el jutge donés la raó de fons a la Lliga, la situació de Gavi canviaria, però no tindria efectes retroactius. Mm. No?
Sí. En principi sí, vull dir, perquè seguiria...
No, ves, el jutge ha obligat a la Lliga, però és la Lliga la que ha inscrit a Gavi. No és el Barça que hi té, com el jutge ho diu, l'inscric jo. No, és la pròpia Lliga la que ha inscrit.
Clar, és el que deia la senyora Latorre, que ha seguit una ordre judicial. No?
Per tant, el comunicat de la Lliga diu això, diu, acatem. El que diu el jutge, ho fem, però presentem un recurs. Per tant,
és a dir, si algun dia un altre jutge diu el contrari, aquell dia, diguem-ne, se li treu la inscripció, però el que hagi jugat, marcat o fet Gavi, no haurà incomplert en cap il·legalitat.
Perfecte, això ha quedat entès. Anem a un altre supòsit. És a dir, perquè això pot anar molt tard, es pot demorar molt, senyora Latorre, ho sap, això?
Bueno, depèn. La veritat és que cada jutjat té el seu temps, però no estan anant massa lentament. Per tant, jo crec que no es demorarà i, evidentment, no acabarà la temporada.
Val. Ho dic perquè tu imagina't que acaba aquesta temporada... no s'ha resolt el cas, el fons de la qüestió, i comença la temporada vinent. La temporada vinent, llavors sí que Gavi ja no té un segon contracte de marge, que és el del juny del 2023 com a jugador del filial, no? Vull dir, la temporada 23-24, Gavi ja només tindria un contracte, que és aquest del primer equip. Per tant, sí que seria un cas una mica diferent, perquè llavors si s'hagués de retirar la inscripció de Gavi a partir del setembre, Gavi ja no podria ser inscrit de cap manera si el Barça no compleix les normes del fair play, perquè no tindria cap més contracte. S'ha entès el que m'estic imaginant una mica en fent futbol ficció, no? I judici ficció en aquest cas. Però bé, ens diu la senyora Latorre que en principi això s'ha de resoldre abans del mes de juny, no? Que seria el més lògic.
Esperem.
Val. I una última. Com diu la dita castellana, això no és pan para hoy y hambre para mañana? M'entén o no el que vull dir? El que fa el Barça, vull dir, igual que amb Lewandowski, va tenir la cautelarisme, però després va haver de complir els tres partits de sanció, vull dir...
Sí, depèn. Clar, depèn de si guanya o si perd. Això és guanyar temps per aportar en el moment procés oportú tots els teus arguments i no quedar perjudicat. Pot ser per avui, hambre per mañana, o pot ser per avui, perquè era el que et tocava també demà.
Ja.
Sí. En aquest cas, per mi, hi ha una diferència molt substancial, i és que, efectivament, si tu avui no havies inscrit en fitxa del primer equip a Gavi, aquest tio podia volar. Per tant, el que fa el Barça és assegurar-se que, de moment, aquesta clàusula del contracte no es pot fer efectiva.
Que és el que deia abans l'Aleix, exacte, que és el que diu l'advocada.
Bé,
que...
però que l'Aleix diu... Vols dir que això no és solucionar-ho ara per a saber què passa després? No, estàs solucionant un problema sí. Que era enorme.
Sí, sí. Que paradoxalment és el que et dona la solució, Pou, perquè
clar,
aquesta clàusula és la que motiva el dany irreparable, que és el que fa que el jutge et doni la cautelar.
Bé, però per això té tot el sentit del món fer-ho.
Sí, sí.
A diferència del que potser pots pensar que s'havia de fer amb Lewandowski. En sí. aquest cas, acabes de solucionar un problema que hauria pogut ser greu. Després hauríem vist si el jugador, pel que ha explicat avui Xavi a la roda de premsa dient que Gavi no tenia cap intenció de marxar, segurament el jugador hauria dit al seu representant: escolta, aquesta clàusula us n'oblideu. Però en tot cas, el Barça s'ha estalviat un problema dels grossos.
És més, perdó, Aleix, la senyora Latorre diu: ha coincidit tot en el temps, i estic totalment d'acord. Jo, que sóc poc de creure en coincidències, faig volar coloms, evidentment això és absolutament opinió, però com diu el Pou, em fa l'efecte que ni Gavi ni els seus representants tenen cap tipus d'interès de marxar al Barça. De manera que aquesta possibilitat tothom la té, tothom és conscient d'aquesta possibilitat. De manera que és una escletxa legal que vés a saber, insisteixo, és opinió absolutament, però vés a saber fins a quin punt és una manera de, ok, ens posem tots d'acord perquè sabem que si tots anem a la una amb aquesta escletxa legal, tindrem la inscripció o com a mínim la cautelar ens la donaran, però, i es podrà inscriure a Gavi.
Si d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig o d'aquí 15 dies, quan sigui, es resol a favor de la Lliga, fins al 30 de juny el màxim que li pot passar al Barça, que és que Gavi torni a portar el 30,
sí,
no?
Sí.
I faci servir la fitxa del filial. I aleshores el Barça s'haurà d'encarregar a
partir
de la temporada
que ve. I que sigui lliure per negociar i per sortir a on vulgui.
Exacte.
Sí. Però perquè això no ho diu el seu contracte.
El seu contracte... home, clar, deia el seu que... contracte
no,
diu
però,
que...
El que diu el Pou és que el seu contracte deia que si abans del 31 no estava inscrit, hi havia la clàusula, i com que ha estat inscrit, aquesta clàusula desapareix legalment, no?
Però això és el que dic. O sigui, té efecte temporal,
diu. Bueno, clar, és com lo de Messi amb el 10 de juny o no el 10 de juny o el 25 d'agost.
És a dir, si el dia 31 estava inscrit, llavors aquesta clàusula desapareix. Però si el dia 5 de març...
Això és el que dic jo.
Ja.
No sé la lletra petita, però
en tot cas... Ja, però si tornes a la vigència... No, però a veure, Pou, un moment. Si tornes a la vigència del contracte anterior, que s'acabava el 30 de juny, el jugador pot marxar.
Clar, és que depèn del que sigui efectiu, quin
clar,
contracte
si
sigui l'efectiu, no?
Si no li dones validesa al nou contracte perquè fas
no
marxa enrere
la
i no li dones validesa a la inscripció...
No,
ja, però si
però
no li
el contracte...
si un jutge falla favorablement al...
Marta, el contracte entre el jugador i el club ja està decidit. L'únic que falta és que li doni validesa a la Lliga. Però Gavi no està cobrant com un jugador del filial.
Sí, i a més amb el que, amb favor del Pou, perquè ara estava pensant, perquè clar, tot això ho estem discutint en directe i és molt interessant, però estava pensant que, clar, des de l'1 de gener Gavi estava a efectes amb el contracte del juny del 23, perquè encara no s'havia fet efectiu l'altre, però estava pactat amb el Barça, i per tant, des de l'1 de gener no ha negociat amb ningú.
Una cosa és el que tens inscrit a la Lliga, i una altra cosa és el contracte laboral que té firmat Gavi amb el Barça, que ja està signat des del 14 de setembre fins al 2026 i amb una clàusula de 1.000 milions. Llavors això potser l'advocat ho sap millor que jo. Què té més pes legal? El que tinguis dipositat a la Lliga o el contracte laboral firmat entre Gavi i el Barça, que aquest és fins al 2026.
Sí, però que Gavi no té intenció de marxar.
No, però si la tingués. Si la tingués i la Lliga diria, no, torna a tenir el contracte antic de cara a la Lliga.
Ja. Perdoni, senyora Latorre, li vull fer una última pregunta, però esperis que tenim l'oficialitat. 11 i 13, Saperes, Bellerín oficial. No tenim, el Saperes. Està per aquí, el Saperes? Saperes. Avui la tecnologia ens està jugant una mala passada, eh? Ara, Saperes. Digues, sí, oficial.
Ara sí, que m'estava connectant, us estava escoltant. Doncs sí, el Barça acaba de fer oficial fa res un minut el traspàs d'Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal. En aquest comunicat el club es limita a donar les gràcies al jugador per aquests mesos, pels 7 partits que ha disputat amb el primer equip, però no parla de xifres. Hem explicat que estarà al voltant del milió aquest traspàs d'Héctor Bellerín, que el jugador signa fins al mes de juny amb opció a dues temporades més, però el Barça, com dic en aquest comunicat, no dona xifres d'aquest traspàs, que ja és oficial. Héctor Bellerín, nou jugador de l'Sporting de Portugal, l'únic moviment que s'espera aquesta nit fins a les 12 al primer equip del Barça.
Bé, el que deia, més 6 mesos, més 2 temporades, és el que sabem a RAC1, i el Barça al voltant d'un milió d'euros o un milió d'euros és el que cobrarà. Marta, deies, vols afegir alguna cosa?
Sí, que em puntualitzen persones que treballen en vinculació amb la Lliga, que si s'anul·la la inscripció és com si mai hagués existit. Que això també s'ha de tenir en compte. O sigui, s'esborra aquest rastre. Es tornaria a un escenari com anterior al que ens trobem ara.
Gavi, sí, seria lliure per negociar, vaja, ha... Marta.
Sí. A ulls de la Lliga, a efectes jurídics, sí.
Va, després veuríem què faria.
Aquí ja entraríem a valorar la dualitat de quin contracte és el que preval. Si el contracte que Gavi té signat amb el Barça, si el contracte davant de la Lliga, si es torna enrere a efectes jurídics o no. Però el que ens diuen és que si s'anul·la la inscripció és com si mai hagués existit i hauríem de veure també com reaccionaria el Barça davant d'aquesta situació i com reaccionaria el propi jugador, perquè davant la impossibilitat, no, de ser jugador del primer equip a efectes pràctics, si ja havien inclòs aquesta clàusula en el contracte per assegurar-se que s'inscrivia com a jugador del primer equip a tots els efectes, clar, aquí s'obre la porta, per molt que Xavi i companyia estiguin segurs que Gavi no tenia cap mena d'intenció de canviar d'aires, que ens consta que és així, si la bola es fes tan gran a nivell jurídic i a nivell, diguem, burocràtic amb la Lliga, no sé quin seria el desenllaç, la veritat.
Bé, a veure què acaba passant. De moment està inscrit Gavi. Senyora Latorre, vol afegir alguna cosa més a tot el que dèiem?
Sí, una cosa respecte al que acaba de dir la vostra companya, que ha dit la Lliga. A veure, això que diuen és s'ha d'agafar amb pinces, perquè no necessàriament el jutge ha d'anul·lar la inscripció. Pot demanar que es doni de baixa, però anul·lar com si no hagués estat mai és massa complicat, i el més lògic seria doncs que ordeni que es doni de baixa. Vull dir, es doni de baixa la fitxa en el primer equip, però el que ha passat, ho ha comentat un dels vostres companys, el que ha passat i ha passat sota un marc jurídic correcte, i és que un jutge ho ha permès. Clar, el jutge no pot anul·lar una decisió que ell ha pres i deixar sense validesa tot el que ha passat en aquest temps. Per tant, el que sí que pot ordenar és que es doni de baixa la seva fitxa, i això ho lligo amb el fet de que si el contracte laboral del Gavi amb el Barça, aquest nou que estan comentant, té un objecte principal, una condició principal, que és que jugui al primer equip, clar, en el moment que li treguin la raó al Barça, si és que li treguessin, i per tant aquest jugador no pogués jugar en el primer equip, aquest contracte tindria un problema perquè ha perdut el seu requisit fonamental. Ja. Llavors hauríem d'arreglar-ho al Barça i al jugador.
És apassionant el cas, m'agradaria ser advocat en dret esportiu especialitzat, perquè m'encanta. No, de veritat, li dic, senyora Latorre.
És molt divertit.
És apassionant, sí. Bé, avui el Barça ha sortit guanyant als jutjats, no només per aquesta, que amb això volia acabar, perquè l'Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó als clubs que aposten per la Superliga, com el Barça, en el seu litigi amb la UEFA i la FIFA, no? I l'escrit del jutge deixa clar que la UEFA no pot justificar els seus valors com un monopoli. De fet, els ha prohibit que facin qualsevol tipus d'oposició pública al projecte de la Superliga. Vull dir, de moment ja a l'Audiència Provincial de Madrid, després queda que d'aquí 3 mesos es pronunciï el Tribunal Superior de Justícia Europea, però ara mateix tenen via verda, llum verda, vull dir, no? Per intentar muntar una nova competició als clubs, no? És així.
Sí, efectivament, com hi ha d'altres. Com hi ha l'Eurolliga i hi ha altres en altres esports.
Sí.
Les federacions no tenen el monopoli de l'esport. Tenen el monopoli de les competicions oficials estatals.
Val. I és l'Audiència Provincial de Madrid té força perquè comencin a muntar la Superliga de futbol als clubs, o s'hauran d'esperar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'aquí 3 mesos?
Home, no, ells de moment, aquesta sentència existeix, i ells de moment poden tirar. Una altra cosa és que considerin que és el més convenient gastar recursos a l'espera de si algú interposa un recurs, però de moment que poden fer-ho.
Queda claríssim. Moltíssimes gràcies per intentar il·lustrar-nos una mica de forma didàctica en tot aquest cas judicial. Yolanda Latorre, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau, moltes gràcies. 11 i 19 minuts. Jo només vull fer una reflexió i us deixo que hi digueu la vostra. Primer, sobre el paper del Barça. d'una banda, bravo pels serveis jurídics, ho deia la mateixa Yolanda Latorre ara mateix, vull dir, és una estratègia jurídica brutal, una més, no? En aquests dos mesos hem vist que els serveis jurídics del Barça doncs estan treballant de meravella, no? Aprofitant qualsevol escletxa per fer coses impossibles, com inscriure Lewandowski en un partit, o no? Que li donin la cautelar per saltar-se una sanció, o per ara inscriure Gavi a la Lliga com a jugador del primer equip, que semblava també possible. Però a mi la sensació de tot plegat és que anem tapant forats com es pot. Segueix entrant aigua a la barca del club, i primer tapem un forat, ara amb unes palanques, Condé amb una bala a última hora perquè jugui, la sortida d'Omabellán i de Memphis per intentar rascar fair play, ara la cautelaríssima de Lewandowski perquè jugui, ara Gavi a mitges, de moment amb una cautelar, ja veurem si ens dona la raó o no, però al final podem anar tirant d'enginy judicial, però és que s'ha de reparar el problema de fons, que no deixa de ser o la massa salarial de la primera plantilla o tenir uns ingressos brutals que t'ajustin una mica al fair play. A mi, de veritat, em sembla increïble ja arribat a aquest punt que amb la sortida de Messi, amb la marxa de Piqué, amb la rebaixa de Roberto, quan s'ha explicat el mateix, tu diràs que cobrava com si fos un jugador que acabés de pujar del filial, amb la sortida d'Aubameyang, que també va ser per una qüestió econòmica i no esportiva, ara Memphis, que no hi hagi fair play per fer res ni per inscriure un jugador de 18 anys, a mi em comença a semblar una mica increïble. I ja sé que la Lliga imposa unes normes molt estrictes que d'altres lligues no hi són i que el Barça l'estan collant per tot arreu perquè és un dels clubs que no vol signar amb CBC i que no ha volgut signar amb CBC com vol Javier Tebas. Però a mi em sembla que la solució no és anar obrint litigis a la justícia ordinària, en algun moment s'haurà de posar fil a l'agulla i en algun moment s'haurà de prendre alguna decisió dolorosa per poder sanejar-se o per tenir i complir amb els requisits que planteja la Lliga. I ja es van prendre decisions doloroses com la deu de Messi, doncs algun dia tocarà prendre alguna decisió dolorosa. I m'estic referint, sí, efectivament, a vendre algun jugador important. I després, el paper de la Lliga. A mi, Javier Tebas, ja sé que no ho està posant fàcil i em comença a semblar un personatge d'aquells foscos. Perquè està posant pals a les rodes per por de perdre el negoci, perquè Barça i Madrid no se li sumen al seu negoci, i s'està... A mi, la sensació que em fa és que s'està carregant el producte de la Lliga. Els jugadors marxen a la Premier, que és on hi ha els calés, la Lliga s'està devaluant a poc, i la imatge avui de la LFP queda molt tocada, perquè recorrerà a la justícia i anirà a una batalla judicial amb el Barça per un jugador de 18 anys, que signa el seu primer contracte com a professional. Però en què s'ha convertit el futbol? Jo crec que és molt trist que l'organisme que organitza una competició com la LFP, que hauria de vetllar pels interessos dels clubs que participen a la competició i promoure els millors jugadors d'aquests clubs, sobretot nanos de 18 anys, ara intentin vetar-los. Una cosa és que hi hagi un control econòmic, que em sembla molt bé, perquè s'havien fet moltes trampes i els clubs s'havien endeutat moltíssim. No pot ser que al futbol espanyol hi hagi deutes milionaris, no pot ser, em sembla molt bé, s'ha de fer un control econòmic. L'altre és entrar en guerres judicials per impedir que un nano de 18 anys tingui fitxa del primer equip. Perquè la Lliga també té molts deures per fer, si vol que la primera divisió torni a ser la millor competició del món. Però amb aquestes accions el que està fent és que Barça i Madrid vulguin marxar més d'hora que tard d'aquesta competició amb la Superliga, i més després de la resolució d'avui de l'Audiència Provincial, i de l'altra, que molts jugadors marxin també a la Premier anglesa. De fet, no ens hauria de sorprendre massa el que està fent Tebas, perquè quan era advocat de l'Alavés el 2005 i vicepresident de la Lliga, ja va intentar vetar la fitxa de Messi, quan el petitó era un juvenil que començava a despuntar amb el primer equip del Barça. De fet, mira, hem trobat avui, recordant aquest cas, això us encantarà, hem trobat avui Basté, presentant el Tu diràs, aquí a RAC1, 29 de setembre del 2005. I Basté truca Javier Tebas en directe, Javier Tebas era vicepresident de la Lliga i advocat de l'Alavés, i parlen d'aquesta denúncia que ha posat l'Alavés davant la LFP per la fitxa de Messi, perquè creien que Messi no podia tenir la fitxa com a jugador del primer equip.
Imagínese usted que este es el último partido de temporada y que el ascenso o el descenso del Alavés dependiese del que el Barcelona ganase al Zaragoza. ¿Usted cree que yo, como asesor jurídico del Alavés, debería impugnar ese partido?
Yo lo que le voy a decir es que puede ser usted un magnífico asesor jurídico del Alavés, pero es usted un pésimo vicepresidente primero de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, diciéndome esto.
Yo le insisto, una cosa es el cargo institucional, y otra cargo es el asesor jurídico, que además los cargos de vicepresidente siempre coinciden. Pero siguiendo al hilo de esa cuestión, que además, oiga, le valoro perfectamente lo que usted dice, porque somos cargos públicos y tenemos que ser objetos de crítica absolutamente en todas las cuestiones. Pero a lo mejor, si usted con eso me está diciendo que yo puedo tener razón, pues lo que habría que hacer a lo mejor es instar a que las instituciones, federación, que es la que realmente va a tener competencias en este momento, pueda de oficio entrar a examinar, porque también puede de oficio una institución como la federación analitzar si existe alineació indebida o no.
Sí que són casos segurament tècnicament molt diferents, la inscripció de Gavi i aquella fitxa federativa de Leo Messi, però a mi m'hi ha recordat moltíssim, i amb la redacció d'Esports de Recu hem trobat aquest document que em sembla brillant, eh? Usted es un pésimo vicepresidente de la Liga, li va dir Basté el 2005.
Va pujar de càrrec, precisament, va pujar president.
Bé,
és un pèssim.
Ara sí, barra lliure, Pou, què en penses de tot plegat?
Bé, penso que ara és un Cristo dels grossos, i que es confirma allò que em sembla que ja hem comentat en aquesta tertúlia algunes vegades, que és que realment per poder fer periodisme esportiu amb una mica de precisió has de saber de finances, de màrqueting, de dret, en fi, que realment s'està complicant tot plegat d'una manera molt, molt, molt salvatge pel meu gust. Jo estic d'acord amb tu que el Barça evidentment està posant pegats i està tapant forats com pot, fins que arribarà el moment gros que ja ve anunciant la Marta des de fa moltes setmanes, que és el de l'estiu que ve, d'aquesta rebaixa, diria que són de 200 milions d'euros de la massa salarial, no? És a dir, sí, jo crec que el Barça fa bé en intentar treure aigua de la barca com pot, perquè ara la barca està en marxa fins al 30 de juny, i un cop s'aturi la barca el 30 de juny, doncs serà el moment de reparar-la d'una manera substancial, que serà fent aquesta rebaixa. I, evidentment, doncs és molt possible que aquesta rebaixa passi per vendre jugadors que sabrà greu vendre, però, evidentment, que la temporada que ve no es pot continuar d'aquesta manera. Ara, que durant aquests mesos, quan l'equip està competint i, a més, doncs, té opcions de guanyar títols, doncs s'intenti fer el possible perquè hi hagi jugadors inscrits i perquè ningú prengui mal, a mi em sona molt bé. A partir del 30 de juny ja serà moment de fer i de buscar solucions més estructurals, diguem-ho així, i no tant d'anar tirant i qui dia passa any empeny.
I de la Lliga, què en penses, del paper de la Lliga?
Bé, el paper de la Lliga a mi em sembla lamentable, perquè jo crec que el que està fent la Lliga de Futbol Professional des de fa molt de temps és intentar que el Barça i el Madrid escarmentin per no haver passat per l'aro de CBC. La diferència és que el Madrid té una situació que li permet, doncs, anar tirant sense dependre de decisions de la Lliga. En canvi, el Barça ara està en una posició de debilitat màxima i per això ha de suar la cancel·lada cada vegada que vol fer algun moviment.
Toni, Edu.
A mi em dóna la sensació que és massa... Hi ha massa testosterona. És una qüestió massa personal. Que en lloc de, fins i tot que des de la Lliga a vegades s'ha convertit en una lluita de poder, no? En això, en ara qui domina el relat, qui mana més, si la Lliga, si els clubs, i això es porta molts cops a una lluita de gais, una miqueta, no? I aquí segurament la Lliga el que hauria de fer és prioritzar allò per al qual treballa, que és el bé de la competició. És cert que tinc una mica de sentiments creuats en una part de la història, que és, per una part, m'agrada que hi hagi una legislació que sigui seriosa, perquè ja toca una mica. Espanya és un país que té una tradició de barra lliure amb el futbol que és bastant lamentable. S'ha permès que clubs tinguin uns nivells de deutes que, si fossin una empresa, haurien desaparegut, hi havia màniga ampla, va haver una llei de l'esport en el seu moment que va ser dubtosa, va haver una llei Beckham... Si a Espanya hagués tingut una legislació més o menys seriosa com la que han tingut països com el Regne Unit o Itàlia o França, molts clubs actuals s'haurien desaparegut i s'haurien hagut de refundar a tercera o quarta divisió, com li va passar a Itàlia a la Fiorentina o al Nàpols, com li va passar al Regne Unit o a Glasgow Rangers, com li va passar a equips importants a França. O sigui, clubs importants, estic dient, no estic dient clubs menors, clubs importants, el club amb més lligues d'Escòcia, el club un Nàpols, no? Aquí, jo tirant de memòria, l'últim club més o menys gran que recordo que va desaparèixer va ser el Màlaga, que va tenir el Logroñés.
Salamanca, Logroñés, Màlaga,
sí, Salamanca,
recordo, no?
Logroñés, sí. I aquí, doncs, sembla com que tot val, no? I ara, però ara que s'han posat seriosos,
però massa,
crec que
potser,
és massa,
no?
Crec que és massa, sí, sí, sí. Perquè analitzes aquest mercat i ja sé que les condicions són diferents, però clar, és que el Chelsea s'acaba de gastar més de 300 milions en un mercat d'hivern. Equips menors del Regne Unit, equips de segona divisió, Anglaterra s'han gastat molt més que la Lliga Espanyola. Llavors, no dic, ja sé que Anglaterra és diferent perquè tenen un nivell d'inversió estrangera i una Lliga que funciona diferent. Però si realment, com sempre diu Javier Tebas, es vol competir amb la Lliga Anglesa, en algun moment tu has de prioritzar la competició. Si tu estàs collant contínuament algun club per un tema de venjances personals, no sé si ajuda. Llavors, segurament, la veritat està mig camí entre el despatx de Tebas i mig camí entre el despatx del Barça. I tothom hauria de ser una miqueta. Però el que acaba passant això és que ens desgastem en lluites judicials, que qui acaba rebent és Gavi, que no té la culpa, que qui acaba rebent és el jugador que no pot venir, i pot acabar rebent l'espectacle, perquè llavors el que passarà és que qualsevol futbolista prefereix anar-se a jugar a segona divisió a Anglaterra, jo què sé, on sigui, a Sunderland o a Bournemouth, que en lloc de quedar-se aquí, perquè ja cobrarà molts més clarons. Llavors, tinc una mica sentiments creuats amb la qüestió de que és bo que hi hagi una legislació seriosa, perquè el fet de que sigui el futbol no t'hauria d'eximir de tenir totes les responsabilitats que qualsevol altra empresa, però crec que aquí hi ha una qüestió massa de lluita de poder que porta això a un punt de venjança i a un punt de castigar, i no, això no em sembla bé.
Ara t'escolto, Edu Polo, però perdona, que ens demana pas el Roger Saperes des de la Ciutat Esportiva de Joan Camper amb novetats d'aquesta sortida d'Héctor Bellerín, Sape.
Sí, perquè explicàvem que el comunicat del Barça no donava xifres, sí que podem concretar algun detall d'aquesta operació. L'Sporting de Portugal pagarà 1 milió d'euros al Barça de fix, hi haurà també una quantitat en variables i un percentatge d'una futura venda del jugador, és a dir, si el traspassa a l'Sporting de Portugal, el Barça ingressarà una quantitat. Encara no coneixem quin és aquest tant percent, aquest variable, sí que podem confirmar que és 1 milió d'euros el que paga de fix l'Sporting de Portugal, més variable, més el percentatge d'una futura venda.
Val. I signa pel que queda temporada i més dos, això també que deies abans.
Exacte. Sí, senyor.
Val. Molt bé. Soperes, doncs, tornar cap a la base ja. No sé si aquesta mitja hora ja pendent alguna cosa, però amb aquesta sortida està tot venut.
Sí, aguantem una mica perquè veig llum encara al despatx de Jordi Cruyff. L'hem vist entrar i sortir.
Compte.
No ha de passar res. Però jo fins que no apaguin el llum no em moc d'aquí.
Val. A les 12 tornem, a veure si hi ha llum.
Molt bé, perfecte. Fins ara.
Edu, t'estàvem escoltant, sí.
Sí, no, a veure, respecte al Barça, és veritat que va aquí posant pedaços i anar fent... fugint endavant, però tampoc a vegades hi té més remei. I, per exemple, en alguns casos dius, home, potser és error del Barça, en altres jo crec, com en aquest de Gavi, que és més culpa de la Lliga que no pas del Barça. I que realment és inexplicable que si tu has deixat anar a Piqué i a Memphis, no et facin forat per inscriure Gavi. No hi entenem, això algú de la Lliga o algú del Barça hauria d'explicar bé.
És pel futur. Si el contracte és pel 2026, com deia la Marta, has de presentar un pla de viabilitat econòmica de la teva massa salarial pels pròxims anys. I com que el Barça no ho pot fer encara, doncs diuen, bueno, inscríbe-lo ara, però dentro de 6 meses no valdrà. Esto.
Bueno, doncs t'haurien de dir, bueno, te l'inscric ara, et dono una fitxa provisional fins al 30 de juny.
Val, això seria la solució.
Perquè tu ara sí has fet forat, perquè ha marxat Piqué, ha marxat Memphis, per tant, seria una solució. I després, el que més em preocupa d'aquest cas és que la Lliga, moltes vegades aquí posem la Lliga com la Federació. La Federació, diguem-ne, és un òrgan absolutament independent als clubs. Però la Lliga no deixa de ser l'associació dels 42 clubs de futbol professional. És a dir, Tebas hauria de treballar pel Barça, no contra el Barça. Pel Barça i pels altres clubs. Perquè és el representant teòricament escollit per tots els clubs. Òbviament hi ha alguns a favor, altres en contra, però és com quan tu a la comunitat de veïns tens un president que és un idiota. Bueno, però és el teu president i ha de treballar per tu, no contra tu. Ha de treballar contra tu si la fas molt grossa, però en aquest cas tu estàs inscrivint un jugador, no estàs fent res, no estàs fent trampa, no estàs posant, demanant 26 fitxes al primer equip, no estàs fent res il·legal. Per tant, Tebas, que l'altre dia presumia molt retuitejant un article que deia si la Lliga li té mania al Barça, irònicament, doncs potser sí que li té mania al Barça, potser sí, perquè no és la primera vegada que ho fa, i ara en especial amb el tema de la Superliga encara més, i a més ell en treu pit, i el seu tuit d'aquesta tarda un altre cop també ho demostra.
Tot, és que contínuament a les xarxes socials veus que sembla una lluita entre dos senyors, o sigui, amb dues persones, i ja està sou, o sigui, d'alguna part, el Barça d'alguna forma paga el sou, és un dels nombrosos clubs que paga el sou de Tebas.
Molt bon sou, per cert.
I fins i tot, assumint que Espanya té una excepció, que són els quatre clubs que són propietats de la seva massa social, conseqüències de la llei de l'esport al seu moment, que va permetre ficar aquest asterisc, que quatre clubs complien les condicions,
els semifinalistes de Copa, sí.
El Atlètic Club Barça i Real Madrid, assumint que aquests clubs tenen una gestió diferent, que fa doncs, que hi hagi processos electorals i tot com funciona, també per protegir una de la competició i protegir un dels actius de la competició, que és precisament la presència de Barça i de Madrid, el club, segurament la Lliga hauria d'intentar ajudar molt aquesta directiva del Barça, encara que es porti malament amb el senyor Laporta per política o perquè s'han discutit o pel cas més, no ho sé per què. Però oi que s'assumeix que l'anterior junta directiva va acabar fent, sent un mandat desastrós que ha sumat a la pandèmia va deixar el club en runes, doncs entra una nova massa, una nova directiva que no és responsable de les errades de l'anterior, sí que és responsable del projecte per reflotar el club, però per tant entra una massa, una directiva que no té a veure amb l'altra, doncs tu l'hauries com d'intentar ajudar una miqueta, assumint que les condicions en què es treballen, que no és en aquest cas un empresari que s'ha canviat totalment. Llavors hauries de dir, hosti, doncs perfecte, doncs, sabent que vosaltres ha hagut una pandèmia i tot això, us intentarem ajudar. Ells diuen que sí, però amb les seves condicions, una miqueta com, o això, res. I no hauria de ser això, el diàleg sempre és on es troben les coses. A Barça s'ha equivocat molt, però em sembla molt que contínuament hi ha un punt de revenja.
És molt, que hi ha una voluntat d'escarment, Toni. Hi ha correcte. Una voluntat d'escarment perquè recordeu que Javier Tebas li diu a Joan Laporta, li diu al Barça, si firmes amb el meu CBC, pots inscriure Messi.
Clar.
O sigui, imagina't el marge que li donaven al Barça si passava pel parlar-ho. Com que el Barça acaba dient no... A partir d'aquí, Javier Tebas té una reacció que jo crec que coneixent el personatge és molt evident. És que què? Que no? I a sobre em toques la pera amb la Superliga, amb Florentino, que és un dels meus enemics, etc. Ja veuràs. A mi, aquesta... Jo tinc aquesta percepció. Jo tinc aquesta percepció.
Marta, vols afegir alguna cosa més del cas de Gavi i de tot el que estem comentant?
No, jo crec que més o menys ha quedat clar simplement la inquietud d'anar saltant obstacles permanentment, no? Que moltes vegades, fins i tot quan parles amb gent del Barça, no? Des de dins del club hi ha una certa indefensió també a l'hora de preveure com la Lliga interpretarà la seva pròpia normativa i de quina manera això afectarà el Barça a cada pas que dona, no? el club. El que sento i el que veig quan estem treballant aquestes informacions és una mica d'indefensió en una cursa d'obstacles que sempre té girs de guió nous i que fa difícil no només la feina d'explicar-ho, sinó que també a l'hora de teixir estratègies des de dins del club també es fa complicat, no? De preveure quins han de ser els següents passos a seguir. Però l'única manera que té el Barça de poder controlar el seu destí és sanejant la seva economia d'una manera molt, molt profunda a curt termini, i aleshores doncs d'aquesta manera estarà més protegit davant de Tebas i d'altres organismes.
Això és un primer capítol, eh? Ens anem preparant pel juny amb el nou contracte d'Araujo, no? Valde, Iñaki Peña i possibles incorporacions que pugui fer el club, no, Marta? A veure què passa en aquest següent capítol.
Sí, sí, l'escenari d'aquest estiu és incert, amb aquesta obligatorietat de rebaixar la massa salarial 200 milions d'euros i, a més, explicat pel propi president Laporta, amb la incertesa que obre el fet d'anar-se'n a jugar a Montjuïc, sabent que perdran 93 milions d'ingressos. Això sumat a la impossibilitat de fer palanques amb recursos que siguin recurrents del club, doncs diguem que el panorama és una mica difícil de preveure de cara a l'estiu i tindrem molta feina tots plegats.
Sí, senyor. Demà t'escoltem des de Sevilla. Marta, bon viatge.
Perfecte, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Entra el Joan Camí a l'estudi. Alguna novetat? Queden 23 minuts, Joan?
Doncs que si l'Almeria envia la documentació, Pacheco serà jugador de l'Espanyol. Oh. S'ha arribat a un acord totes les parts i ara depèn de l'Almeria, que ja va posar problemes a l'estiu amb Sadiq i la Reial Societat, també l'últim dia de mercat. Jo crec que estan jugant amb els timings, els famosos timings, però vaja... ja hi ha acord Almeria-Pacheco, ja hi ha acord Almeria-Espanyol, ja hi ha acord Pacheco-Espanyol. En el moment que l'Almeria enviï la documentació, si ho fa abans de les 12, Pacheco serà nou jugador de l'Espanyol.
Bon fitxatge, aquest porter, m'agrada molt.
Si es tanca, eh?
Ara, sí, es tanca. Ara estava veient que l'Espanyol és el club que més s'ha gastat a Espanya. 11 milions d'euros s'ha gastat de moment en fitxatges, no?, al mercat d'hivern.
Sempre van tard, però més sí, del tard que mai.
És que em passa una informació al Ballera que és brutal. La Lliga en aquest mercat d'hivern s'ha gastat uns 20 milions d'euros, tots els clubs de la Lliga. La Premier, 643 milions, i queden els 120 d'Enzo Pérez al Chelsea.
Sense comptar els 120 del Chelsea, si ho tanca, se'n va sol, crec que els 270, o així.
A l'agut abans em passava les xifres. Vaja, entre estiu i hivern, comptant els 120 d'Enzo si arriben, seran 580 milions d'euros gastats pel Chelsea en aquesta temporada.
Més cert, nova propietat, recordem el que va passar, la sanció a Abramovich per la qüestió política, que va portar l'arribada del nou grup empresarial nord-americà, però, clar, són dues realitats diferents.
No, és que et paguen mig nou Camp Nou. El Chelsea t'hauria pagat entre la finestra d'estiu i d'hivern mig estadi, amb el que s'ha gastat
aquí, en fitxatges. Però el tema aquí no és el Chelsea, el tema aquí és que el 17è
li fitxa el tercer.
Té una capacitat econòmica que ja li agradaria tenir el cinquè de la Lliga Espanyola.
O el primer.
El primer, sí.
O ja no anem a Anglaterra, que és una realitat diferent. Alemanya, França i Itàlia està gastant més que Espanya.
No, és que 20 milions entre tots...
És molt... És...
L'any passat el Barça només amb Ferran Torres va gastar 55.
La pregunta és què està fent la Lliga de Futbol Professional.
Sí, sí, perquè...
Tuits.
Això sí que ho està fent, tuits. Bé, hem de fer una pausa, queden 20 minuts per la mitjanit. I ara parlarem una mica de com queda la plantilla del Barça. Us vull preguntar si creieu que està una mica descompensada o no, perquè el Barça postmundial ha perdut un central, Gerard Piqué, un lateral, Héctor Bellerín, i un davanter, Memphis Depay. Tres jugadors i no n'ha entrat cap. A veure com veieu aquest tram final de temporada pel Barça. Ara tornem.
RAC 1. El 5 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor. Toni Bou, Adam Raga, Busto, Gratarola, el liderat en joc. I torna al duel Emma Bristow-Berta Avellán. La catalana vol el Women's Trophy. Trial Indoor de Barcelona, el 5 de febrer, al Palau Sant Jordi. Entrades a rpmticket.com.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com. Torna la garoinada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina'l amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972 300 228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC1, tots som 1.
Amb Aleix Parissé.
Tres quarts de dotze, aquí fent tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. Avui a Xavi Hernández a la sala de premsa en la prèvia del Betis-Barça. És que tot això, demà hi ha un partidàs per tancar la primera volta a les 9 de la nit. Betis-Barça, ara en parlarem. Però li han preguntat a Xavi, evidentment, per Gavi, per totes les qüestions d'actualitat, i també li han dit, escolta, La plantilla queda descompensada?
No, no, la plantilla la veo compensada igualmente, ¿no? Aún teniendo estas tres bajas, de alguna manera, la veo bien. Ya he dicho que no, normalmente lo lógico era que no necesitáramos a nadie, pero bueno, ahora con la marcha de Héctor, quizás sí. Pero la sigo viendo muy, muy compensada, muy competitiva, y yo sigo estando muy contento con la plantilla que tenemos ahora mismo.
Què en penseu, Toni, Joan Maria, Edu? Perquè, clar, Piqué out, Bellerín out, Memphis out, i suma-li Dembélé un mes i mig out, també. Tu, Edu, què?
Que si et respecten les lesions, la plantilla està compensada. Però hem vist, d'aquests tres jugadors que han marxat, ara dirà tothom, però si són tres jugadors que no jugaven. Però Piqué va haver un moment que va ser absolutament necessari, i va jugar uns partits claus per la temporada amb Piqué de titular, perquè s'havia lesionat Koundé, Christensen i Araujo, i vas necessitar Piqué en un moment clau. Memphis va ser titular en dos partits, i ara, amb les sancions de Lewandowski, Ferran Torres i la lesió de Dembélé, segurament hauria sigut molt protagonista, per tant, també hauria necessitat. I de moment Bellerín no l'has necessitat, o bueno, va jugar contra el Bayern, però no ha tingut sort. És a dir, que si tens mala ratxa de lesions, la plantilla queda curta. I ho hem vist amb el cas de Piqué, amb el cas de Memphis. Si tens sort amb les lesions, són jugadors que havien de tenir un paper secundari i, per tant, pots tirar sense ells.
Tu, Pou, creus que amb el filial potser, si hi ha aquest escenari que diu l'Edu, amb el filial pots tirar amb el que tens?
Sí, jo crec que et falten potser això, no? Aquestes tres peces que han marxat eren el famós o formaven part del famós fons d'armari, que en una temporada tan atapeïda de partits, tan exigents, doncs el fons del mar és necessari. Però és veritat que jo crec que ara mateix no fa patir la situació, però sí que estàs a un parell de lesionats de tornar a anar molt, molt, molt justet, jo crec, sí.
Toni?
Sí, però abans ho comentàvem, la situació és la que és, no hi ha calés, i cal començar a pensar en el futur, cal començar a estalviar, llavors hi ha moments que al final s'havien d'aprofitar les oportunitats, has pogut treure un milió per Bellerín, que el paper que era residual, llavors bé, és una economia de guerra, perquè és el que toca. És cert que el fet de veure l'equip al capdamunt de la classificació al semifinal i a semifinals de Copa tant si cales amb la possibilitat d'un triplet o un pòquer, si també es brilla Europa, però crec que la plantilla en principi està prou compensada, si haurien d'haver-hi moltes lesions, però més que pensar en els jugadors que han marxat, crec que hem de pensar en els jugadors que hi són i que encara no fan el pas endavant. Jo sé que és la meva dèria i insisteixo molt, però només que s'endollin i estiguin en un nivell mínimament bo un d'aquests, o el Ferran, o el Rafinha, o l'Anso, per acompanyar Lewandowski i a mig Dembélé, perquè Dembélé quan torni ja sabem que un dia és el millor, un dia és el pitjor, només amb això ja tens una davantera que t'estarà fent molts gols, és a dir, la plantilla és bona, pot ser un 11 de titular de garanties amb dos o tres sistemes diferents. Llavors, és cert que és una temporada molt anòmala pel calendari, pel Mundial, però en principi haurien d'haver-hi moltes lesions perquè diguéssim que sigui curta. Jo crec que no, cap dels que ha marxat... Sincerament, el que més em sap greu del que han marxat és que eren personatges molt interessants fora del terreny de joc, els tres.
Ja, més enllà del futbol, vols dir, no?
Hi ha una altra cosa, que és que parlem molt de la davantera, perquè ha marxat Memphis i ara Dembélé estarà un mes i mig fora, i parlem del famós forat negre del lateral dret, però compta també amb el mig del camp.
Mira, jo estava amb tu, estic
quan
amb
el
tu.
Barça, sí, sí. El Barça, els partits importants, ara els està jugant amb quatre migcampistes, que són sempre els mateixos quatre. No? Busquets, De Jong i Gavi i Pedri. Bé, doncs haurem de veure també com regula els minuts dels uns i els altres Xavi perquè aquests futbolistes siguin importants i arribin frescos als partits que marquen la diferència. Que evidentment són ara la Lliga, que és fonamental, i l'eliminatòria aquesta contra el United, però ara estava pensant bé la Copa. Clar, la Copa també són partits importants perquè de cop i volta tens un enfrontament contra el Real Madrid. Vull dir que ara partits on puguin jugar 6 o 7 dels poc habituals no n'hi ha tants, però els hauràs de trobar, o minuts que ja els partits estiguin decidits, esperem que a favor, hauràs de regular molt els esforços, i potser serà el moment de donar l'alternativa al mig del camp a banda dels Kessiers i Sergi Robertos de torn, doncs a un nano com a Pablo Torre, i en el cas de la davantera a un nano com a Alarcón, no? És a dir, evidentment no el farà jugar Old Trafford si l'eliminatòria està igualada, però jo què sé, potser al camp de l'Almeria sí, no?
Sí.
Que està per allà al mig.
Sí, al mig, just. De l'anada i la tornada, està. Jo, és que jo estic molt a favor del que diu el Joan Maria Pou, perquè ara mateix, si et pares a pensar jugador i nom per nom, la davantera està coberta, l'únic que han de fer un pas endavant, i la defensa està més que coberta. És que la defensa, no oblidem que Marcos Alonso et pot jugar de lateral o de central, Valde et pot jugar a la dreta, tens a Jordi Alba, tens Christensen, Koundé, Araujo, Eric García, vull dir que tens molts jugadors per ocupar les quatre posicions i se t'haurien de lesionar molts jugadors. I en canvi el mig del camp és el que veig més coix ara mateix, perquè si se t'encostipa o Busquets o De Jong o Gavi o Pedri, ja has de fer entrar un element aquí com Sergi Roberto, que et pot complir, que si és, que és un perfil diferent i et pot complir, o donar-li l'opció al nano Pablo Torre, no tens massa més, no? Vull dir que sí que és veritat que al mig del camp sembla que el veig una mica més coix.
Els jugadors sí són, però hi ha una gran diferència entre els intocables i els que venen darrere. A part de que no crec que tots els partits els juguin els quatre. De fet, com per exemple l'altre dia es comença només amb tres. En molts partits entenc que jugaran amb dos extrems.
I, Ferran, sempre, i Ferran
no
Torres,
sempre jugaran els quatre.
Ferran Torres et pot fer aquesta funció potser de quart migcampista al quadrat, també, no?
Sí, sí, sí. I amb variants, que sí, jo crec que està sent un dels treballadors incansables que porta el que va portar, i Sergio Roberto pot ajudar. És cert que per mi el problema és que hi ha una gran diferència entre els titulars i els que venen darrere, però bé, hi haurà moments en què, com va passar l'altre dia de sortida, en què podies sortir donant descans a Pedri. És cert que la vida sense Pedri és complicada, i sense Pedri i Lewandowski directament pot ser una tortura.
Per cert, el 6 i el 8 ocupats per primer cop amb dos nanos del planter demà, eh?
Dit, Xavi, això, eh?
Xavi i Iniesta ja tenen els seus hereus al mig del camp, sí, demà. Molt ràpid, que tenim un protagonista al telèfon que m'agradaria que saludéssim entre tots. Digues,
sí, no, totalment d'acord. Aquí ara és Xavi el que l'ha d'inventar, perquè si els partits grans els ha jugat amb 4, tens pocs recanvis. Parlem aquests dies del pas endavant que han de fer Rafinha i Ferran Torres, també l'ha de fer Kessié, que ha anat millorant, ha anat entrant més en joc, però encara li falta... Recordem, si jo sempre poso l'exemple de Rakitic. Rakitic ara tots tenim un gran record i ningú té cap dubte. Però recordem els primers 6 mesos de Rakitic, el que li va costar. Entendre el joc del Barça, adaptar-se, que Xavi ja, que estava a punt de marxar al Qatar, els primers mesos li va passar per davant. És a dir, costa molt. Per un jugador costa molt, per un migcampista encara més. Per tant, que sí, hem de donar-li temps. I ara, a poc a poc, ja està creixent. I Pablo Torre també. Avui Xavi l'ha tornat a posar pels núvols a la roda de premsa. Doncs aquest partit, com deia el Pou, contra l'Almeria, etc., són partits que Pablo Torre ha d'anar començant a sumar minuts i a ser atrevit i a ser important.
Sabeu de qui no estem parlant? Del porter, que es diu Marc-André Ter Stegen i està fent una temporada espectacular. Mira, Marc-André Ter Stegen porta en 18 jornades de Lliga 6 gols encaixats. Si demà no encaixa gol al camp del Betis, tancarà la primera volta amb 6 gols encaixats. Això només ho ha fet un porter en tota la història de la Lliga. Sabeu qui?
Sí.
Paco Liaño. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, felicidades que aún tienes el récord de la primera vuelta, de momento.
Y empatado el de final de temporada, sí.
Sí, sí. Bueno, te queríamos llamar porque es que mañana Ter Stegen, si mantiene portería cero en el campo del Betis, igual a este récord, ¿no?, al final de una primera vuelta de una liga con solo 6 goles encajados. Entiendo que lo sabías, ¿no?, que sigues la actualidad del sí, fútbol, Paco, sí. Sí. Vale, vale.
Sí, 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 lo sabía porque, entre otras cosas, porque me lo habéis recordado. Vale. Porque ya ha pasado mucho tiempo desde que yo lo había conseguido con el Deportivo.
Bueno, fue la temporada 93-94, no te la quiero recordar, que fue la del penalti de Jukic, sí, que le dio la Liga al Barça.
Sí, 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 ningún problema, está asumido.
Bueno, ¿estarás pendiente del partido mañana, del Betis-Barça, por lo del récord o no?
A ver, veo todos los partidos del Barça porque tengo mucho interés en este Barcelona de Pablo Torre, de mi queridísimo niño Pablo Torre.
O sea que sí, que lo verás. Bueno, el chaval tiene que tener paciencia, ahora lo decíamos, ¿no? A ver si...
No, no os preocupéis, no. Va a responder a toda la confianza que le pueda dar Xavi. Es un jugón, como se dice en esto del fútbol. Le he visto nacer, le he visto crecer y estoy convencido de que le puede dar mucho al Barça.
Sí, ¿eh? O sea, el chaval está tranquilo, por lo que tú sabes.
Sí, absolutamente. Le costó al principio un poco adaptarse, porque además él es un niño muy muy niño, muy de pueblo, muy de su entorno. De hecho, sus amigos viajan con cierta frecuencia a Barcelona a roparle, y entre ellos mi hijo, que son íntimos amigos. Y le costó al principio vivir en una gran ciudad como Barcelona, en un gran club como es el Barça, pero a día de hoy os puedo decir que está perfectamente integrado, que es feliz y que no tiene prisa, que está aprendiendo todos los días.
Vale, o sea que entiende un poco su situación y que está viviendo un sueño, ¿no?, en el Barça, ¿o qué?
Sí, sin duda. Cada día lo aprovecha como tiene que hacerlo, los días que no juega entrena y está haciendo todo lo posible pues para que su crecimiento futbolístico tenga premio.
Vale. ¿Y no quiere irse al Barça Athletic a jugar minutos? O sea, ¿prefiere estar en el primer equipo y esperar su oportunidad?
Bueno, yo creo que a él le gusta jugar al fútbol y el día que le manden ir a jugar con el Barça Athletic irá. Lo que pasa es que ha tenido una serie de pequeñas lesiones, como le pasó en Arabia, que de alguna manera también han impedido en el periodo este, sobre todo de parón. También se tuvo un problema en el tobillo cuando estuvo con la selección sub-21, que fue lo que de alguna manera le frenó la incorporación en ese periodo, ya digo, de mundial.
Vale. Pero, o sea, ¿tú estás convencido que vamos a ver aquí un potencial centrocampista del Barça? Aunque lo tiene difícil, con Gavi y Pedri, por eso.
Claro. Ese es el problema, que el Barça a día de hoy, pues miras para el banquillo y dices, si todos pueden ser titulares. Entonces, se venden muy caros los minutos.
Vale, pero ¿lo ves más de Gavi o de Pedri? Quiero decir, ¿en la derecha o en la izquierda de interior, a Pablo?
Yo creo que donde él mejor se desenvuelve es desde la izquierda, con salida hacia el centro, utilizando, ya digo, las típicas diagonales estas a pierna cambiada que se dice, ya digo, pero donde le pongan él va a trabajar, porque además es muy disciplinado y muy... le gusta mucho asociarse con los compañeros. Como lo veréis cuando juega, este es de los que disfruta más dando una asistencia, casi que metiendo un gol, aunque también tiene gol.
Vale. Pues a ver si lo vemos. Yo tengo muchas ganas de verlo, a Pablo Torro, porque lo hemos visto poco y la verdad que la gente habla maravillas de él. A ver si tiene alguna oportunidad esta temporada, ¿no? Ahora que Xavi está usando cuatro centrocampistas y que no lo podrán jugar todo De Jong, Busquets, Gavi y Pedri. A ver. Sí. Bueno, no hay problema. Oye, que te llamábamos, Paco, por lo de Ter Stegen. ¿Tú crees que Ter Stegen sabe lo del récord?
Pues no lo sé, entiendo que alguien se lo habrá hecho saber. Lo que pasa es que yo entiendo que el Barcelona ahora mismo no tiene ese récord, no solamente Ter Stegen, que es una pieza importantísima, pero al fin y al cabo esto es un deporte de equipo. No creo que tenga ese récord porque juegue a defender, sino porque tiene un planteamiento de llevar los partidos al área rival que hace que difícilmente le hagan un gol. Y además este año yo creo que si algo ha cambiado en el Barça es la solidez defensiva, y eso también tiene mucho que ver con que ha fichado jugadores que yo creo que en esa faceta son especialmente importantes. El caso de Araujo, el caso de Christensen, el caso de Koundé. Fíjate que ya los centrales de la temporada pasada ya prácticamente Piqué no está y Eric García juega poquito. Entonces, bueno, pues de ahí que esa solidez defensiva del equipo.
Vale, o sea que las defensas son importantes, ¿no? ¿Tú qué tenías? ¿A Jukic? ¿Qué más tenías? ¿Recuerdas? No.
A ver, era una época, estamos hablando de hace prácticamente 30 años, era una época en que se jugaba mucho con cuatro defensas más un líbero que jugaba por detrás. Entonces, por la derecha jugaba Recarte, por la izquierda jugaba Nando, y de centrales Boro Rivera, y de escoba o de libre, que en aquella época se llamaba, jugaba Miroslav Jukic. Por delante tenías a Mauro Silva,
sí.
Que eso ya era... Entonces, con eso también éramos, digamos, un equipo bastante impenetrable.
Bueno, Donato, ¿no? Recuerdo también aquella
época. Donato, sí.
Bueno,
sí.
El mítico Fran, ¿no?
El mítico Fran, Bebeto, Claudio. Vamos, que era un equipo muy reconocible. Ya digo que tampoco teníamos como primera intención el que no nos hiciera un gol. Es más, yo no recuerdo que en aquella época se hiciera especial mención a aquel récord, por así decirlo. Lo vivíamos como una cosa, digamos, que era consecuencia del buen funcionamiento de equipo. Y al final, pues fíjate dónde nos llevó, a casi ganar la Liga.
Casi, empatados con el Barça, con aquel penal de Jukic, sí. Oye,
sí,
¿tú
sí.
recuerdas quién te mete los 6 goles en la primera vuelta de aquella Liga 93-94?
A ver, apenas. Creo recordar que el primer gol nos lo marcó la Real Sociedad.
Bravo,
creo
por Paco Leaño, sí señor.
Creo que el primer gol nos lo marcó la Real Sociedad, pero ya fue la quinta o la sexta jornada.
La quinta, brutal.
Sí, también tuvimos, digamos, una goleada en contra, que fue el Athletic Bilbao, si no recuerdo mal.
Sí, señor.
Y ya si me apuras no recuerdo mucho más, estamos hablando hace 30 años.
Entonces, pero
mi memoria flaquea.
Has cantado dos equipos que te metieron 4 de los 6 goles, porque sí. Curiosamente, esto me ha parecido brutal, a Ter Stegen le ha metido 3 goles el Madrid y luego un gol cada equipo, ¿no? Un gol Osasuna, un gol Español y un gol la Real Sociedad, ¿vale? O sea, en 4 partidos le han metido los 6 goles. Y a ti en la primera vuelta te mete 3 goles el Atleti de Bilbao, un gol la Real, un gol Osasuna y un gol el Valencia. También en 4 partidos te meten de la misma manera que Ter Stegen los 6 goles, de momento.
Sí, sí. A ver, lo que pasa es que yo ahora viendo los partidos del Barça, me parece increíble las cifras. Algo que ya digo que en su momento, cuando yo era protagonista, es decir, cuando yo estaba en la portería, no, probablemente no le daban la importancia que le doy ahora. Bueno, seguramente es de ver las cosas con distinta perspectiva. Pero sí que es cierto que además he de reconocer que Ter Stegen me vuelve a parecer aquel portero que asombró y que, digamos, sentó una manera de trabajar la portería, ¿no? Creo escuela. Entonces ha recuperado ese estado de forma y a día de hoy parece imposible hacerle gol cuando sus defensas permiten a los delanteros llegar.
Vale, pero entonces